minutets per 2:15 del matí. Anem a tenir una conversa segur que plàcida i agradable amb algú que s'ha dedicat gairebé 40 anys a aquesta tasca meravellosa, enriquidora, probablement satisfactòria, ara ens ho explicarà ella, però alhora també intensa, difícil de vegades, no sé si més ara que abans, ja ens ho explicarà, i no sempre prou reconeguda, i això ho afegeixo jo. Ella després que manifesti, no, que és la tasca de mestre, de docent. Com dèiem, prop de 40 anys dedicant-se a la docència, a ser mestre, 19 aquí Sitges, a l'escola Esteve Barratxina, i ara ja jubilada. Emília Márquez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda. Què tal això d'estar jubilada?
Bueno, és una mica estrany. Ara estic en procés d'adaptació.
Que tants anys, no? Amb la rutina de,
la rutina.
De 9 a 5
trobo
a l'escola.
Trobo molt a faltar el soroll,
sí?
Els nens, les abraçades...
Per què has estat mestra sempre? De quina etapa? Infantil, primària?
Bueno, he passat a... depèn. Vaig començar a primària,
sí?
Després vaig estar 10 anys a Moniés, fent una tasca també molt, molt maquíssima, ajudant els 12 alumnes que a l'institut estaven desahuciats a l'institut. I després ja a primària una altra vegada aquí
al Barratxina. A l'Esteve Barratxina.
Sí, vaig venir a Sitges per tema de conciliació familiar.
D'acord.
Si no m'hagués quedat a Barcelona, bueno, m'hagués quedat a Barcelona, perquè la feina que feia allà a l'institut, a l'IES, era molt maca.
Doncs tindrem oportunitat de parlar de tot plegat. Clar, entenc que et jubiles per un tema d'edat, no? Que t'arriba
sí.
L'edat i... perquè, clar, és una feina aquesta vostra, la de la docència, la de mestra, normalment molt vocacional.
Vocacional,
no?
Totalment.
I arribeu per un tema de pura vocació... Però no sé si alhora també és una feina desgastant. És a dir, quan un arriba a la jubilació, arriba amb ganes. És a dir, agafa la jubilació amb ganes.
Sí, 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 jo tenia moltes ganes, molta il·lusió. Vull dir, arribava, tenia l'edat, tenia tots els requisits, perquè has de complir uns requisits per poder-te jubilar. I ja m'ho havia plantejat fa mesos. Vull dir, que aquest any faig els 60, el novembre, que, com ho faré, tal qual. I bueno, ho trobava, bueno, amb moltes ganes. Però quan començava a arribar al final, a la ment et fa com...
Males passades,
sí,
no?
Sí, sí, penses... Bueno, i al final, és veritat que ara el procés que estic passant, com que vaig acabar el 19 de desembre, quan acaba les vacances de Nadal, he estat de vacances de Nadal. I és a partir del dia 8
ara
de
comença,
gener...
Ara comença, diguem, el canvi de rutina, eh?
Exacte.
Per tant, ara
i ara tot a tu t'has de planificar... i has de passar, jo crec que un petit dol.
Un dol.
Has de passar un petit dol o un gran dol, perquè hi ha moltes coses que canvien.
Clar, i no sé si quan una, en aquest cas tu, plega d'una feina que és vocació, no? Per tant, que li agrada, no? Més enllà de que hagi estat la seva professió i el seu modus vivendi, no? Però que és una feina que agrada i que entenc que ha disfrutat i que ha gaudit, després ja explicarem, entrarem en més detalls, no sé si quan no arriba a la jubilació també fa com, és una etapa també com de valoració, és a dir, d'alguna manera sense voler fas un balanç?
Sí, sí, totalment. Jo crec que tornaria a ser mestra.
Sí?
Sí, 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 tornaria a fer-ho. Vull dir, crec que jo serveixo per això, que m'ha encantat el tema. Crec que el ser mestre no és només ensenyar, sinó és educar, que són paraules totalment diferents. I crec que sóc una persona que treballa amb el cor i els alumnes, tant siguin adolescents com infants, se'ls ha d'educar amb el cor.
Perquè què diries que significa avui en dia ser docent?
Pues jo sempre he pensat, això és la meva opinió,
sí.
Després cadascú...
Bé, però és l'opinió d'algú que s'hi ha dedicat durant 40 anys.
Sí, sempre he pensat que l'educació abans que res és un acte d'amor. I hi ha moltes altres feines que també és un acte d'amor, perquè realment dones molt de tu.
Uh-huh.
I ells et donen molt a tu. Saps? És una feina com recíproca. Vull dir, tu dones, però ells et donen. Et donen moltíssim. I això és el que ara jo trobo, que m'estic adaptant, però és el que trobo, saps? Que trobo silenci, saps? Ningú em diu Emília, quan al cap d'un dia podies tenir 60 Emília. I ara ningú em diu Emília, tantes vegades... Pues això és una... ho trobo a faltar.
Per tant, un acte d'amor, que en el que un dona molt, entenc que també rep, però quins són els requisits? És a dir, i no sé si aquest acte d'amor, que amb el que ara definies aquesta feina, si també canvia, i l'has vist canviar amb el temps, és a dir, si ha canviat, si la docència ha canviat amb el temps, perquè les circumstàncies queden clar que han canviat, no? I el mètode i el sistema, tot ha canviat, però no sé si la docència, l'acte de ser mestre canvia.
Jo crec que l'acte de ser mestre és universal. Jo no crec que hagi canviat. Ha canviat les circumstàncies. Poden ser històriques, poden ser polítiques, poden ser funcionals, poden ser de canvis pedagògics, poden ser de moltes coses, però l'essència de mestre jo crec que és universal. Pensa que bueno, jo me'n recordava aquest matí, dic, no sé què diré a la ràdio, però tenia alguna cosa preparada, però abans et deia, passes més gana com mestre d'escola, vull dir que ja, hi havia gent ja fa molts i molts anys que educar o ensenyar era una cosa vocacional malgrat no tinguessis ni per subsistir. Vull dir que hi ha gent que és universal.
Sí, i aquesta figura del mestre, a més, el que deies ara, ha passat per és a dir, s'ha vist des de moltes perspectives diferents al llarg de la història, perquè des d'aquest comentari que deies tu ara, de el mestre pobre era qui no es guanyava la vida, fins a altres etapes en què el mestre era una persona de referència, d'autoritat pura, no? I de respecte màxim, fins a una etapa més actual en el que és algú més proper probablement, no? Més pròxim, no? més contemporani. Clar, no sé com ho has viscut això, si tu també en 40 anys entenc que també has vist canviar aquesta mirada del món cap als mestres, cap als docents.
Jo quan vaig... A veure, jo el tema dels mestres inquisitius, de ser la figura màxima, la vaig patir com a alumna, evidentment.
Però no la vas voler repetir?
No, tenia molt clar, i és veritat que jo crec que la meva vocació va començar, o vaig començar a pensar que voldria ser mestra al batxillerat. Uh-huh. Al batxillerat.
Quan és moment de prendre decisions,
sí,
eh?
Tal qual. I jo veia certes actituds que jo deia, jo això no ho faré, jo això no ho faré mai, jo això no ho faré mai, i no ho he fet. Perquè, bueno, crec que hi havia molts bons mestres també, molts.
Sí, de fet, meravellosos.
De fet, jo crec que la vocació també te la inspira un gran mestre. Per mi va ser una gran mestra que vaig tenir al batxillerat.
Va ser qui, d'alguna manera, va despertar aquest toquet de ser tu mestra.
Era una gran mestra. Una gran mestra més enllà de que ens explicava història, de que ens explicava... Però després era una mestra propera, era una mestra que empatitzava amb l'alumnat, que explicava històries seves i ens feia participar i que tu expliquessis les teves, com et senties. És molt important, crec, l'empatia emocional amb els alumnes, saber d'on venen.
Per això li donem molta importància ara, als centres educatius hi paren molta atenció ara, però abans, Emília, quan tu i jo érem alumnes, la qüestió emocional...
Però, només que hi hagi una persona, a vegades és una persona que hagi fet això, a tu et desperta un sentiment vocacional de dir, jo vull fer això. També tenia molt clar el que no volia fer quan fos mestra. Saps? I a mi va ser una persona...
Que et va marcar?
Que va marcar.
Com es deia aquesta mestra?
Es deia... Espera't, Dolors. Era una escola a Barcelona.
Uh-huh. I entenc que no sé si la major satisfacció que podries tenir ara com a mestra jubilada és haver pogut deixar algun tipus de petjada similar en algun altre alumne, com la que et va deixar la mestra Dolors en tu?
Jo crec... A veure, jo crec que... Durant la meva llarga trajectòria he deixat algunes empremtes. De fet, la meva primera promoció d'alumnes a Barcelona ara tenen 45 anys. Vull dir, perquè jo tenia 21.
Vas començar jo, clar.
Clar, jo vaig començar als 21. I vaig començar en una escola perifèrica en un barri de Barcelona, Baró de Viver, sí. on hi havia bastanta drogadicció pel tema de l'heroïna, era als anys 80, era un barri obrer, vale. I vaig arribar allà amb 21 anys, verge total, vull dir que... I des d'allà, vull dir, hi ha una noia que encara tinc contacte, la Marta Muñiz, i ho dic perquè ella és mestra i em va dir un dia, Emília, jo sóc mestra per tu.
Clar, i no sé si això és com el màxim regal, no? Que dius, sí. Bueno, jo amb això
però
ja...
La meva primera promoció, que jo era totalment... No, vull dir, jo...
Que no tenies experiència.
No tenia experiència, no tenia... De fet...
Per tant, és on va aparèixer la vocació. És a dir, diguem, és on la vocació va fer feina, no? Diguem, perquè l'experiència no la tenies, no? Allà és on va sortir la vocació, el que
pues
duies dins.
Doncs aquesta noia pensa que jo quan vaig marxar d'aquella escola ni existia res, el món dels mòbils i WhatsApps i Facebooks i Instagrams no existia. I ella em va buscar. I un dia va venir Sitges.
I et va trucar?
Sí, i em va veure.
Et va contactar,
sí,
per agrair-te.
Sí, sí.
Caram, quin regal, no?
Sí, sí.
Quin...
Vull dir que té 45 anys.
Sí, sí. Que... Quin regal. Clar, l'escola ha canviat molt, ara deies. No hi havia ni WhatsApps ni mòbils. Clar, ha canviat moltíssim. I clar, no sé si també, al final, ser mestre, ser docent, és una feina d'adaptació constant, no?
Constant, constant. Sí que és veritat que has de cada dia, has de millorar tot... La teva formació, has d'estar formant-te constantment. Formació de tecnològica, formació emocional, formació... Ja l'acadèmica ja la deixes perquè, bueno, també, però formació pedagògica...
Digue'm alguna cosa que enyoris de l'etapa abans escolar i alguna cosa que agraeixis que hagi arribat, que dius, mira, això, en això hem millorat profundament.
A veure...
I alguna cosa que dius, ostres, això ho enyoro una mica, no?
Del tema de...
De com funcionava, de com era ser mestre fa 40 anys i com és ser mestre ara.
Crec que... A veure, jo crec que la base és la mateixa. La base és la mateixa. Perquè si tu la base la focalitzes amb els alumnes...
És a dir, el focus, atenció, el centre, han de ser els alumnes.
Han de ser els alumnes. Has d'obviar... L'administració, les escoles, els pares, que també han canviat moltíssim.
Però no sé si no deu ser fàcil obviar les famílies, per exemple, no?
Bueno, tu t'has de centrar en l'alumne. Tu què vols aconseguir d'aquest alumne? Què necessita aquest alumne? Malgrat que aquest alumne té una motxilla al voltant.
Uh-huh.
Té, no tot, amb una mateixa aula, que n'hi ha 25, 27, uh-huh. És igual. Cap alumne és igual. Cap alumne. Tothom és diferent. Per què? Perquè tothom porta unes circumstàncies familiars, socials, econòmiques, diferents.
I aquesta diferència ja hi era abans?
Sí.
I potser no en parlàvem tant?
Sí.
No, és a dir, potser el que ha canviat respecte a aquella època és que ara som conscients d'aquesta diferència i potser fa 30, 40 anys no érem tan conscients o no parlàvem tant d'aquesta diferència entre els alumnes?
Sí. Bueno, jo sempre he estat una mestra que el primer que els dic dels primers dies és podeu comptar amb mi en qualsevol moment. Jo he parat una classe perquè un alumne m'ha dit Emília, necessito parlar amb tu. Bueno, doncs no passa res, tenim un espai uh-huh. per poder parlar. Jo he prioritzat sempre que aquest alumne em demani ara mateix, no d'aquí a... No, espera't, que ara fins al divendres no tinc un forat. Això no val. Això no és immediat.
Necessita, si t'ho diu ara, és que ho necessita,
necessita.
Ara, no?
Pensa una cosa, el dematí és molt significatiu quan tu et poses al passadís i tu estàs allà rebent-los i hi ha alumnes que amb una mirada ja en tenen prou. Un bon dia... Tu dius bon dia, hi ha qui contesta, hi ha qui no contesta, bon dia, però hi ha algú que amb una mirada i un somriure ja passa. Hi ha d'altres que necessiten abraçar-te. Hi ha d'altres que necessiten que venen, que tu els hi donis un petó. Vull dir, hi ha...
Això fa 40 anys era impensable, eh?
Una tipologia d'alumne...
Si els meus professors, no he donat petons en la vida al meu professor.
Clar, tu penses a secundària.
No, hi ha primària. Jo a la primària no feia petons als meus professors. Hi havia professors...
Abraçades? Tampoc?
No.
Bueno.
I hi havia professors que els tractàvem de vostè.
Bueno, no. A veure, sí que ha canviat coses.
I no sóc tan gran.
Ja. Hi han canviat.
Vull dir, canvia però, molt,
però,
això.
Depèn el paper que... A veure, jo no dic que això sigui...
Que el professor vulgui assolir,
clar,
no?
Clar, depèn el paper que el professor vulgui adquirir. Si tu vols adquirir el paper de qui ordeni mando i jo sóc la... la protagonista i vosaltres esteu aquí per escoltar-me, és un paper. Jo, el paper de jo estic aquí, jo us escolto.
Clar, Emília, i com aquest focus en l'alumne i en l'estat emocional de l'alumne, no? Que entenc que és una manera d'ajudar-los a que estiguin disposats i preparats per aprendre, no? I per absorbir tot allò que els heu d'ensenyar. Com, i no sé si la dificultat rau sempre i potser més ara en aquesta convivència amb el resultat acadèmic, perquè al final després els mestres, no? I sobretot en això ho fem molt les famílies, que jo aquí sempre ho dic obertament, que som bastant intervencionistes, de vegades massa, exigim, no? Exigim resultats acadèmics. Clar, al final és com la vostra feina, vosaltres heu d'oferir com uns resultats, no? Heu de donar uns resultats acadèmics a aquests alumnes, però alhora voleu posar èmfasi en l'estat emocional d'aquests alumnes, no? Que no sé si la dificultat està justament en conjugar aquestes dues coses.
Ara mateix, a veure, sí que és veritat que els resultats sempre estan allà, sempre estan allà. Tu intentes encaixar tot això, intentes encaixar-ho. Però realment, si un alumne t'arriba a les 9 i emocionalment no està bé, no pot aprendre. Això és la primera premissa. Tu tens dues opcions. Obviar-ho, espavilar-ho, o atendre'l. I la meva postura, durant tota la meva vida, la meva trajectòria, és atendre'l. Perquè hi ha alumnes que no aprenen sols, eh? Vull dir, no necessiten.
I ara, de fet, molts, dia, moltíssims.
A veure, no ens enganyem que el mestre sigui ja la persona que ha d'ensenyar i si no està allà per... Hi ha molts alumnes que aprenen sol. Tu estàs allà per
guiar-los seguiment. Una mica, no?
Guiar-los, fer seguiment, ens equivoquem, aprenem de les equivocacions i seguim aprenent. És important, és important equivocar-se. Perquè gestiones moltes coses a l'hora quan t'equivoques. Perquè després el que és perfecte tota la vida no s'equivoca mai, després...
Bueno, que es fa uns calbots quan surt al món laboral.
Exactament, exactament. Sí, vale? Sí. Llavors necessites aquest acompanyament. I, bueno, això, jo crec que és una mica... Has d'encaixar-ho, has d'encaixar que n'aprenguin coneixements, però jo sempre he donat més valor a aquells n'aprenguin
a conviure, ho reconeixen prou?
Al respecte.
Perquè no sé si de vegades tinc la sensació que les famílies exigim com massa resultat acadèmic.
Les famílies també te les has de guanyar. Guanyar, a veure, és en el moment tu expliques què fas, com ho fas i per què ho fas. Moltes vegades aquestes famílies que exigeixen tant és que després a casa no hi ha seguiment. No hi ha seguiment. Llavors tu expliques el què, com, quan, per què. I
això genera frustració? No sé si això genera frustració quan una és mestra de dir és que jo, si a casa no ho acompanyeu, no em puc fer més jo perquè també...
Bueno, a veure, això genera frustració com genera que un alumne no vingui esmorzat a les 9, que hi ha coses més bàsiques que generen frustracions. Vull dir, estem en una societat que no tothom ven esmorzat a les 9 i que no tothom té els assis escolars adients. Això genera frustració perquè dius, bueno, tu intentes suplir, saps? Acompanyar, suplir, doncs mira, intentem... Hem d'estar com a tenir tot a l'abast d'aquella criatura que li passa alguna cosa i que a vegades és només que no ha esmorzat aquest matí o que ja ha vingut de casa superestressat per a raons que siguin. Tu has d'estar una mica no només entrar i dir mira, ara farem, jo què sé, m'invento un dictat, que és el típic tòpic, no? I hi ha alguns que no estaran preparats, que no et poden...
Clar, i això s'ensenya a la facultat?
Pues jo ara no me'n recordo, però jo crec que...
Bueno,
jo
o crec... això forma part de la vocació, d'aquesta
vocació. Jo crec
vocació.
Que això forma part de la vocació. Jo vaig estudiar a l'Escola de Mestres de Sant Cugat,
sí.
Que no estava a Sant Cugat ja, que era el primer any o el segon any que estava ja a la Universitat Autònoma...
De Barcelona,
a la UAB. I crec que va ser... bueno, els meus anys van ser mestres molt pedagògics. Moltes coses ara que en fem de treballs en grups, socialitzats, per projectes... Jo crec que aquella facultat ja treballava així.
I com t'has portat els darrers anys amb aquesta intromissió brutal de la tecnologia?
A veure, no puc dir que l'odio, la veritat, no puc dir-ho, però crec que ha estat una intrusió, com tu has dit, que és un tsunami que ens ha menjat. I ara el tsunami fa cap endavant i cap endarrere. I jo crec que ara...
Estan cap endarrere.
Hem d'anar cap endarrere, hem de posar límits, límits.
Sí? I ho hem de fer?
Ho hem de fer. Hem de posar límits, però hem de posar límits des de nosaltres mateixos, des de casa... estàs al sofà amb la teva família i tothom té un mòbil
a dir,
de la mà.
És a dir, que els nens tinguin mòbil amb 10, 11, 12 anys...
Jo crec que no estan preparats. No estan preparats per aquest món. No estan preparats perquè la tecnologia, l'accés que tenen de la informació... Perquè tenir un mòbil és com ara, diguéssim... Un nen amb 10 anys pot tenir una màquina d'escriure, que era el que abans... Clar, perquè amb una eina per poder uh-huh. escriure, uh-huh. per poder esborrar... Uh-huh. Però és l'accés a la informació que és el que...
A mi un tema que em sobta molt, sobretot ja amb preadolescents, adolescents, perquè són els que comencen a utilitzar l'eina, és com endiosen el ChatGPT i la intel·ligència artificial.
Evident.
És a dir...
És el mínim esforç.
És la referència màxima per aquests alumnes, no? I l'altre dia em generava... M'impactava sentir parlar un grup de preadolescents. És que ho ha dit el ChatGPT, és que ho ha dit la IA, com si en la nostra època, doncs jo ho hagués pogut dir, és que ho ha dit el professor o tal mestre, no? Per
o
mi la
tele,
referència...
O la tele. Te'n recordes que nosaltres sí. teníem endiosats i endiosades a les persones que sortien a la tele?
Sí, probablement.
O a la
clar,
ràdio.
No sé fins a quin punt és perillós això i d'alguna manera és perillós per la figura del mestre, del docent, en el sentit de que deixeu de ser de referències de sabidoria, no? És a dir, el mestre al final és la persona qui t'ensenya, per tant, qui en sap, no? I t'explica les coses que tu no saps. En el moment en què aquesta adolescència, preadolescència entén que hi ha una màquina que sap molt més que el mestre, clar, jo no sé si això és, ho veieu com perillós, en el sentit és que ens estan traient tot tipus d'autoritat o de referència de sabidoria.
A veure, el mestre, jo crec que mai pot perdre, el mestre, uh-huh. que treballa amb aquest cor i que treballa mirant a l'alumne en totes les seves, no només en la vessant coneixement, sinó uh-huh. la vessant emocional, no pot perdre mai el seu paper perquè el mestre és el que explica, el que els ensenya a ser crítics, a que tinguin pensament crític. Vull dir, tu no pots una notícia per les xarxes, tu no la pots donar per bona si no la tens contrastada. Vull dir, a aquesta canalla se'ls ha d'ensenyar que no tot el que surt és real. No, vale? Ni inclús el que diu el mestre. Ells ara mateix, tu els hi poses un repte i tu pots fer una hipòtesi i ells ja han de contrastar igual la hipòtesi o tu dius ara els ensenyem a fer aquestes coses uh-huh. que busquin, que cerquin.
T'agrada aquest mètode d'ensenyament de ja implantat fa uns anys a través d'aquests treballs cooperatius, t'agrada?
La veritat és que és una manera d'ensenyar diferent de com ho vam fer nosaltres. Uh-huh. A nosaltres mai ens van donar l'oportunitat de parlar en públic, per exemple.
Uh-huh, cert. És més, hi havia pànics escènics habituals.
De fet, jo avui per venir aquí he hagut de fer un... Perquè nosaltres no estem preparats per parlar en públic. Estem preparats per parlar en públic amb el nostre alumnat. Uh-huh. Perquè som bastant... Jo sempre he dit que sóc una pallassa. Vull dir que uh-huh. arribo a la classe, els alumnes em coneixen, fan moltes bromes... Però per parlar en públic no ens havien ensenyat. Per tenir un pensament crític, per poder argumentar... No, hi ha coses que poden ser... Tu pots dir sí o pots dir no, pots estar d'acord o no, però argumenta-ho. I això des de primària s'està treballant, i això és important. Això és important.
Sí, en això veus evolució, clarament.
Això sí, perquè de fet ensenyar el, pues, a multiplicar les taules de multiplicar tota la vida. Sí que és veritat que ara, bueno, s'ensenyen d'una altra manera, més manipulativament, que entenguin el per què. No? No,
què vol dir multiplicar?
Què vol dir multiplicar? O què vol dir repartir, que ara no li diem dividir, li diem repartir, perquè una divisió és un repartiment d'una xifra. Però tot això de fer investigacions, investigar un repte, poder-ho exposar...
Creus que els preparem millor pel futur ensenyant-los això?
Evidentment, li estem donant unes eines que nosaltres no entenem. Això a la llarga es veurà, perquè això no és a curt termini.
Clar, no, ho pregunto perquè em crida l'atenció que veniu aquí als professors mestres, com ara tu, i moltes vegades parleu de les benevolències d'aquests mètodes educatius que us agraden, que creieu que donen eines, no, als alumnes, però després tot contrasta quan surten els resultats acadèmics, no? El nivell baixa respecte a no sé què. I no sé fins a quin punt també hem de fer cas a això, bueno, els... qui ho escoltem, no?
A veure, sí que és clar, hem de mirar, els resultats s'han de mirar amb 4 o 5 anys de mirada, vale? Evolutiva, d'una escola concreta. No totes les escoles són iguals. No totes, és veritat.
És a dir, t'has de comparar amb la teva escola.
Amb la teva escola. No totes les escoles són iguals, la procedència de l'alumnat no és igual, i bueno... Tu mires, i si és veritat que quan tu fas la valoració a final de curs, en aquells punts que veus que has de millorar, hi ha propostes de millores pel curs següent. Per exemple, una de les coses que nosaltres portem anys és el tema de la lectura. Uh-huh. I encara continuem tenint alumnes que no els agrada llegir, i és un tema que no els agrada llegir perquè som molt de pantalla... Ja neixem amb la pantalla, no veus a les criatures dinant amb els seus pares de mesos en qualsevol restaurant i estan entretinguts amb el mòbil? Amb el mòbil. Llavors un llibre necessita un temps, una espera, un espai, una paciència, i no passa la pàgina...
No, l'escroll infinito, eh?
Per tant, els alumnes d'ara han nascut amb la immediatesa audiovisual, visual, no auditiva, visual. Perquè jo crec que ni escolten.
No, tampoc.
Ni escolten. Ja, manca comprensió. Perquè no escolten, és com la rapidesa visual. I tu a l'escola, doncs tu és intentar que hi hagi uns mínims de pare, llegeix el que t'estan demanant. Bàsicament és això. Les competències no surten malament perquè els alumnes no sàpiguen multiplicar i dividir i tal i qual.
Per comprensió.
Arribem a la conclusió de que quan tu els hi poses que són unes proves externes,
sí,
que et venen de fora,
sí.
Tu poses, els hi poses i tens unes normes de dir no pots ajudar l'alumnat, uh-huh, evidentment han de ser... I l'única cosa que li podies dir, torna't a llegir l'enunciat, carinyo, torna't a llegir l'enunciat. Immediatesa, no, ni llegeixen. Pues això és el que... És
com el mal, és el mal de l'educació d'avui en dia, aquesta necessitat de que tot passi tan ràpid i aquesta...
Bueno, nosaltres tenim la feina...
Bueno, no sé si de l'educació o de la societat, no?
No, clar, no és una cosa de l'educació.
Efectivament.
És una cosa de la societat. Jo crec... Ara dic, abans jo crec que els mòbils dels meus fills els vaig comprar amb 16 anys, que això ja ara es queda molt carrinclon. Però ara a primària et venen amb uns mòbils a tercer de primària. A veure, no sé.
Clar, això... I no sé si també com a docents, com veieu això i que vosaltres considereu que no s'està fent un bé als alumnes i als nens a la canalla entrant-los en aquest món tecnològic tan aviat, no sé si sentiu o has sentit d'alguna manera alguna vegada que topaves contra un mur. Digo, és que estic lluitant contra un mur que és molt més gran que jo, molt més fort que jo, no? Que és aquest ritme vertiginós que ens marca no sé qui.
Hi ha una normativa i un protocol a les escoles a primària, sí, i ara s'estan posant a secundària. És veritat que moltes famílies argumenten que aquestes que a tercer no, però des de quart... o que aquestes criatures se'n van a casa sols i que volen tenir-ho controlat, però això ha passat tota la vida.
Sí,
tota
anava
la vida,
a dir que tots hem anat sols a partir de determinada edat, no? Que acostuma a ser doncs, a partir dels 10, 11, 12 anys.
com que no hi ha una altra contraordre, doncs, bueno, els mòbils es arriben a les escoles, s'apaguen, es deixen al despatx de la directora...
Mm-hmm. Sí, no els poden fer servir. No, no els poden fer servir.
No, evidentment. I després a la sortida passen a recollir-los i ja està. Però són famílies que el primer que els hi posen és un mòbil. I en canvi, potser no tenen un llibre a casa, que jo m'he trobat. Un llibre de lectura. No en tenen. Són famílies que tenen altres prioritats. I, bueno, és tu lluites... L'escola ha de ser ferma i ha de tenir uns objectius i ha de saber el per què fa aquestes coses. Després la societat anirà...
Sou, però, un sector i uns professionals... Creus que menys tinguts, és a dir, poc reconeguts? No sé si consideres que aquesta feina del mestre, del docent, hauria de tenir més reconeixement. Ja no entro en temes de convenis i econòmics, això, que intueixo que sí. I, vaja, bueno. Defenso també que sí. Però parlo de reconeixement social. És a dir, no sé si d'alguna manera aquest reconeixement d'anys enrere, no?, que tenia la figura del professor, no?, que era una figura doncs reconeguda, és a dir, quan passava el professor tothom callava, mirava. No dic que haguem de tornar a aquesta cosa, però no sé si sents que d'alguna manera estaria bé recuperar aquest reconeixement social cap a la figura del mestre.
Clar, aquí van passar aquells famosos 40 anys en què l'educació va ser una eina de l'Estat, política, que crec que això no hauria passat mai en cap. Llavors, què passa? Encara estem...
Encara tenim coses d'allò,
sí,
d'allà?
Sí, sí. A veure, qui no en recorda un mestre absolutament nefast,
sí, sí.
Que perdona, insultava,
jo insisteixo, no sóc tan gran, que et
clar,
pagaven,
per això dic
que et pagaven
encara...
amb el regle, feien posar les manetes allò amb els dits ajuntats i et pagaven clar, amb el regle, això
encara,
ho he viscut
jo. Crec que tenim avis i pare i alguns pares que han viscut
però sense allò. Tornar, òbviament, aquella figura de que no era un referent a qui li tinguessis respecte, sinó era algú que li tenies por, que és una cosa molt diferent. Tenir por, tenir respecte. Però no sé si d'alguna manera sentiu o sents, perquè t'ho pregunto a tu, que potser sí que faria falta que la societat, en tant que societat, reconeguessin més la feina, la tasca que feu totes aquelles persones a qui us deixem el nostre valor més preuat, que són els nostres fills, perquè els ensenyeu i els eduqueu. Educar probablement és una cosa més de casa, no? Però que els ensenyeu doncs tots els coneixements possibles.
Jo crec que sí. Que hauria d'haver-hi un reconeixement, com hauria d'haver-hi un reconeixement a tots els metges i infermeres que pateixen agressions per part dels pacients. A veure, això és una cosa social que de menyspreu a... Jo crec que les dues, ja dic, de valors universals, de dir, d'educació. Jo posaria primer la sanitat. Soc mestra i dic, jo prefereixo que es posi a la sanitat, que els mestres al final són mames gallines i podem entomar, sí, entomem 27 i entomem 30, però la sanitat i l'educació... A veure...
Clar, però no deu ser igual fer una classe amb 30 que amb 15.
Evident. Això ho van patir a la pandèmia.
I més avui en dia, amb tots els
pandèmia,
diagnòstics.
A la pandèmia, que van triplicar les aules, ens van quedar amb 16 alumnes, això era una joia. Que haurien d'haver après les institucions de les coses bones que vam aprendre a la pandèmia, que van aprendre moltes, ho vam passar
malament,
però vam aprendre moltes coses bones i l'any següent ho van treure.
I vam tornar...
Van tornar a
les ràtios no, saturades.
Exactament, per tant... Ells saben com es pot ensenyar millor, com es pot educar millor. La baixada de ràtio és fonamental. I no
seria el primer que canviaries?
Sí.
El primer, eh?
Sí. Treballar menys alumnes.
Per poder donar més atenció.
Més atenció.
I millor atenció, clar.
I millor atenció, està clar. No, sens dubte. I això ho teníem organitzat. I no van voler, ho van tirar enrere. O sigui que no havíem de fer res, sinó continuar.
Sí, sí, i no hi ha, diguem, no hi ha gaires mirades a futur que apuntin cap a una... que hi hagi intenció en anar a baixar...
Bueno, tot això ja saps tu que...
anar a baixar ràtios.
Els pressupostos, ara mateix, vull dir...
Sí, sí, clar, que això té a veure ja... No entrarem, sí, sí. Té a veure
no. Si ara estem abocats a gastar en defensa... My God. Jo, això ja... És un...
Clar, però aquí anava una mica, no? Aquesta figura del professor que després és tan important en la vida de les persones, no? Que el mestre passa a ser una figura rellevant, no? Alguns marquen, altres no, però són unes figures importants i que socialment, com dèiem ara, no sé si estan prou reconeguts i fins i tot de vegades estan com menys tinguts en el sentit de que per exemple, ara, no? No, clar, mestres, teniu 3 mesos de vacances, no?
Bueno, això és la típica frase a l'estiu,
sí.
Perquè tothom, és veritat, que a l'estiu...
Però de vegades
pues,
sembla que només
mestres.
Miren això,
sí,
no?
Bueno.
Que teniu 3 mesos de vacances, que viviu molt bé, vaja.
Jo realment no m'he trobat famílies d'aquest parer. M'he trobat famílies agraïdes, molt agraïdes, i, bueno... M'he trobat famílies agraïdes, no puc dir una altra cosa.
Emília, tu que has estat també, no només a Sitges, has estat en altres centres, explicaves que vas estar en un institut, no? D'alguna manera, entenc que mirant de tornar o introduir en el món dels estudis alumnes que, com deies, doncs, semblava que els donava per perduts,
sí.
No? El sistema. No?
El sistema.
Tenint aquestes dues visions, no? Aquesta visió que vas tenir primer a Barcelona i després en aquest centre i la visió que has tingut durant els darrers 19 anys a Sitges, tenim una bona escola a Sitges?
Molt bona escola. Tenim una... Primer perquè la proximitat, o sigui, aquí tots som al poble, vull dir, que et surts del carrer i et trobes a la canalla, et trobes a la família, et trobes als avis. Tenim una bona escola. A Barcelona és tot més impersonal.
Diguem que la dimensió ens ajuda.
Ajuda, igual que ajuda la ràtio. És diferent una escola en una ciutat d'un milió de persones que una escola en un poble com el nostre. Vull dir que tot ajuda. Perquè si no, jo he hagut de fer petites tutories... que no m'he importat, Vull dir, jo no sóc una mestra...
Allò al carrer,
Sí, però si ve la família i et pregunta, doncs jo... disposada, perquè el ritme que portem al poble és un altre ritme que a Barcelona. És impensable a Barcelona si tu has d'anar d'un barri a l'altre perquè vius en un altre... Sempre vas amb presses i aquí sí que és veritat que hi ha companys que viuen fora,
sí.
I han de marxar...
Sí, sí.
És evident.
Sí, sí.
Però jo que tinc la sort de que a més visc a 100 metres del col·le, que és el meu barri, que, bueno, pues, si et trobes a famílies que no són molt invasores, també t'he de dir, però si algunes, pues, parles.
Ho hem sabut respectar, això, no?
Sí.
Quan ens veiem pel carrer mirem de respectar.
Sí,
no?
Sí, sí. I a mi m'encanta que els alumnes vagin pel carrer i et saludin. Emília, a mi m'agrada.
Emília, deies que el que més enyoraràs serà, no? Que estàs passant una mica de dol, no? El que més enyoraràs és aquest contacte constant,
sí.
Entenc, no? No sé si el poble després també te'l donarà,
sí,
no? Perquè
sí,
sortiràs
sí.
al carrer. Un es desvincula de... No sé si un es pot desvincular d'això de ser mestre un cop es jubila.
No
ho
sé.
O és una cosa que ja va tu sempre.
Jo crec que va de sèrie. A vegades et trobes en alguna situació i et surt del ramalazo mestre que dius, ai, jo m'hi posaria. Saps? Alguna vegada ho fas, Alguna vegada ho fas. Però, bueno, perquè ja ho tens per la mà. Però, bueno, jo crec que... A veure, el temps ho dirà. Jo acabo de...
Sí, no, és que encara no has tingut temps de digerir-ho, ni de pair-ho.
No,
això
no,
de,
no, tal qual, tal qual.
La jubilació ja t'hem portat aquí a la ràdio. Emília, moltes gràcies per
gràcies
venir, per la visita, per aquesta tasca a l'Esteve Barratxina i en general per aquests 40 anys de trajectòria com a mestra i ara doncs a gaudir, que la salut et permeti gaudir d'una llarga i disfrutar una jubilació.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Ah.